Electoral i Carretilles TR.
Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà el Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona tarda, benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Passen 5 minuts de les 3 i avui, en aquests moments, en aquesta etapa, en aquest temps de crisi que també diem és temps d'oportunitats, doncs volem incidir en un tema que pot ser interessant per tots. Podem deixar que les coses segueixin el seu curs amb la idea de no s'hi pot fer res o podem observar, intentar aprendre alguna cosa sobre el que està passant i mirar d'oferir propostes diferents. En definitiva, propostes alternatives. Seria absurd pensar que només hi ha una manera de fer les coses, però en canvi, a vegades preferim topar i topar amb la mateixa porta que trobem tancada abans de buscar sortides diferents, abans de buscar alternatives. Avui som dia 9 d'octubre i estem a la vigília d'un dia assenyalat. Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental, el dia que la OMS presenta o fa que arreu del món es facin accions per recordar i reivindicar que la malaltia mental és un problema que afectarà una de cada quatre persones en el món i a les seves famílies també, òbviament, i això serà al llarg de la vida, algun moment o altre, cada una de cada quatre persones tindrà algun problema de salut mental. Per tant, podem dir que és un problema de tots. I el lema del Dia Mundial de la Salut Mental d'aquest any ens recorda aquesta mirada diferent als problemes. Davant la crisi, alternatives.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Podem potenciar accions alternatives en salut mental, però també com a mirada a la vida. Això és el que avui, parlant amb l'excusa, diríem, d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental, doncs volem descobrir, volem esbrinar, tant per la salut mental com per altres àmbits de la vida. I ho farem amb els convidats d'avui. Avui tenim amb nosaltres Elisenda Ferrer, que és directora de comunicació de la Federació Salut Mental Catalunya. Tindrem també amb nosaltres la Mònica Carrilero, també de la Federació Salut Mental Catalunya, i la Susana Plasencia, psicòloga i coordinadora de l'associació ACFEM de Mataró i presidenta de Salut Mental Mataró Maresme. Però anem a saludar abans també els nostres col·laboradors. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà paraula de coach.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi. Tenim la Natàlia Foguet, que ens portarà el mètode checklist.
Hola, bona tarda a tots.
Presentació, ja podem checklistar, fem de la llista d'avui, la primera cosa, ja ens hem presentat. I també tenim nosaltres aquí el Mario Ramírez, que ens controla des de so perquè tot això arribi en perfectes condicions a casa vostra o allà on sigui, on ens escolteu. Preparats tots, doncs tots, comencem aquest De cap i de nou.
De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, o a saludar directament a les nostres convidades d'avui, trio de dames, podríem dir. Avui tenim aquí l'Elisenda Ferrer, dèiem, directora de comunicació de la Federació Salut Mental de Catalunya. Bona tarda i benvinguda, Elisenda.
Hola, bona tarda.
Acosta't al micro, acosta't al... Allò que passa que et posem els papers pel davant i no, et volem sentir molt bé. Tenim també amb nosaltres la Mònica Carrilero, del Departament Tècnic de la mateixa Federació, Federació Salut Mental de Catalunya. Bona tarda, Mònica.
Hola, molt bona tarda.
Benvingudes les dues de nou al nostre programa. Ja havíeu vingut en altres edicions i a la que et donem la benvinguda per primera vegada és a la Susana Presencia, psicòloga i coordinadora de l'associació ACFEM de Mataró i presidenta de Salut Mental Mataró Maresme. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Estem a les portes, diríem, del Dia Mundial de la Salut Mental, que és demà, el dia que l'OMS, doncs, cada 10 d'octubre de cada any, doncs, l'OMS aprofita aquest dia per reivindicar, per donar a conèixer tot el que s'està fent i tot el que cal fer encara per treballar en favor de la salut mental arreu del món, podríem dir. Però serà també, diríem que aquí a Catalunya, la celebració més grossa que es fa cada any i que organitzeu des de la Federació Salut Mental Catalunya, doncs tindrà lloc dissabte, allò per facilitar la participació de tots. És així?
Sí, sí. Ho fem dissabte perquè pugui venir el màxim de gent possible i l'objectiu, com deies, és doble. Per una banda, sensibilitzar, volem acostar aquesta realitat a la ciutadania, que és una realitat que moltes vegades està més amagada del que voldríem i per tant, fem aquesta feina d'intentar arribar al ciutadà i, per altra banda, la feina també de reivindicar els drets de les persones amb problemes de salut mental, que moltes vegades també estan oblidats. És un col·lectiu que li costa fer sentir la seva veu i que molt sovint està oblidat i aquest dia ens posem al carrer perquè tothom ens escolti.
El lema d'aquest any, per cert, que la trobada o la festa grossa, podríem dir, serà a Vilanova i la Geltrú.
Exacte. Sí,
aquest dissabte. Després en parlarem de tots els actes que teniu preparats, però parlem primerament, si et sembla, del lema Alternatives davant la crisi, el valor dels nostres drets. Dues frases que, fusionades, amb molt de sentit. Alternatives davant la crisi, el valor dels nostres drets. Què voleu explicar amb aquesta doble frase?
Clar, per una banda, el lema situa en la conjuntura actual que no podem oblidar, perquè amb l'excusa de la conjuntura actual estan passant moltes coses i és una de les coses que volem reivindicar, que hi ha doncs, les famoses línies vermelles que no podem travessar, i per altra banda, doncs, que hem de posar damunt la taula els nostres drets com a valor indispensable. Hi ha la Convenció de la ONU, hi ha molts documents que reclamen aquests drets que no es poden trepitjar.
Quan parlem d'aquests drets, no ens referim només als drets de tota persona i de tot ciutadà, sinó també d'aquesta Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que vol d'alguna manera promoure, protegir i assegurar gaudi ple i diríem en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i promoure el seu respecte a la dignitat inherent. Jo estic llegint de la informació que ens heu fet arribar, però serien, quan parlem d'aquests drets ens referim en aquests, no?
Jo diria que la igualtat d'oportunitats és la bàsica, no? Que no ens oblidem que una persona, perquè tingui alguna discapacitat o alguna diferència dels altres, doncs pugui no arribar a tenir una vida plena com la resta.
Potser seria un bon moment també per recordar la diferència entre discapacitat i un problema de salut mental. No totes les persones que tenen un problema de salut mental tenen una discapacitat o se'ls reconeix una discapacitat, sinó que són dos conceptes diferents. No sé si una de les tres ens podríeu ubicar també per no posar en el mateix sac la diferència entre aquests dos conceptes.
Clar, quan parlem de salut mental estem parlant de moltíssimes malalties diferents, des d'una ansietat lleu d'un episodi d'uns dies i prou, fins a realment doncs, una psicosi crònica que tens per tota la vida. Llavors, clar, estem parlant de coses molt diferents, unes són discapacitants i les altres no. En resumint, jo crec que podríem deixar-ho així.
Per tant, que algunes et permeten portar una vida força, diríem, normalitzada o independent, podríem dir, i els altres potser et demanen una dependència o et situen en una situació de més dificultat.
Clar, fins i tot diria que trastorns mentals greus es poden portar amb una vida absolutament normalitzada, que des de fora la gent no ho sap. El que passa que l'estigma i els prejudicis que tenim en relació a la salut mental fan que molta gent no expliqui que té un trastorn bipolar, per exemple, que és un trastorn considerat dels greus, saber, i en canvi porten una vida absolutament normalitzada i tu passes pel carrer i no ho saps. Així sí que veus una cadira de rodes que és molt fàcil d'identificar, però en canvi no veus el trastorn mental que hi ha al darrere i poden ser persones que no ho sàpigues.
Mhm. A part reclamar el valor d'aquests drets, també proposeu amb aquest lema alternatives davant la crisi. Quines serien aquestes alternatives?
Clar, nosaltres pensem que més enllà dels diners, que evidentment sempre fan falta per fer coses, moltes vegades és un tema d'optimitzar recursos i de coordinar equips, per exemple, hi ha coses que sense diners es poden aconseguir. Segurament, bueno, són de les reivindicacions que volem posar damunt la taula, que optimitzant recursos i coordinant equips segurament podem aconseguir millor atenció sense haver de destinar recursos econòmics extres, que és el que ara ens diuen que no tenim.
Molts anys porteu lluitant pels drets de les persones amb problemes de salut mental. Perillen ara per aquesta conjuntura?
Bueno, ara tenim dos serveis, diguem, que es veuen una mica més en perill. Si vols explicar-ho, Mònica.
Uh-huh. Bueno, ara hem parlat de camí cap aquí una mica. Bueno, més que hi hagi, jo generalitzaria, potser està una mica en crisi tot el sistema i també això fa que els serveis que estan destinats a la salut mental, que eren uns serveis que anaven a la cua, encara d'alguna manera perillin més perquè hi havia molt poquets serveis destinats a aquest sector.
O sigui, d'alguna manera hi ha un retard històric, podríem dir, en quant al compromís que tindria la societat envers aquestes persones o envers aquestes situacions.
Sí, després la Susana ens pot explicar com a associació que quan va haver la desinstitucionalització psiquiàtrica als anys 70, 80, doncs tot això ho va assumir les associacions de familiars. Uh-huh. I d'alguna manera els pocs serveis que després han anat sortint a nivell comunitari són molt importants en el nostre sector. Per exemple, si parlem del tema d'habitatge, hi ha un servei que és el programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, que són unes hores que destina un professional a fer un reforç a la persona que té suficient autonomia, com abans deia la Elisenda, i que d'alguna manera pot tenir una més conservada certa autonomia, i aquesta persona va visitar-lo. Doncs l'any 2012 aquest programa no es va poder dur a terme per una falta de d'economia per part de l'administració, i aquest any ha sortit en convocatòria, però el que passa que ha sigut amb una retallada important d'un 25% de lo que seria la destinació per cada mòdul d'aquest programa.
Clar, això, evidentment, per un costat tots podem entendre que és un moment difícil, que és un moment en què hi ha menys recursos, però a vegades invertir en segons quins recursos o no invertir-hi no és molt més car a llarg termini? I em refereixo, per exemple, a recursos com els que estàs comentant ara.
Sí, a veure, dades, nosaltres a nivell de Catalunya, dades que puguem tenir amb aquests estudis no en tenim. El que sí que podem veure és el que costa a nivell econòmic un ingrés aguts, que és molt més car que el que seria un programa de suport a autonomia a la pròpia llar. I en altres països a nivell més europeu, com Londres, sí que s'han fet estudis, per exemple, en la mateixa tipologia de trastorn, però a nivell, per exemple, de laboral, que una persona que no et fa una bona inserció laboral resulta molt més cara per l'administració, perquè han de pagar uns subsidis, està estudiat que hi ha molts més ingressos per una crisi de la persona i tot això, pues un ingrés, per exemple, a una unitat d'aguts, ara t'ho dic de memòria, però són 2.000 i pico euros, potser un programa d'aquests són 400 i pico euros, saps? Llavors, a nivell econòmic, a l'Estat finalment li està resultant molt més car.
I a més, la conjuntura de la crisi, que evidentment genera doncs també més malestar, més neguit, tot això, com es relaciona també amb el nombre de persones que estan patint una malaltia mental o ni que sigui petita o que sigui... És a dir, hi ha més malaltia mental en una situació de crisi, per dir-ho més simplement?
Vale. A veure, així d'estudis a nivell autonòmic, hi ha un estudi que és de l'OSAMCAT, que va realitzar el doctor Moya, que és el director d'aquest Observatori Català de Salut Mental, i bueno, va fer un estudi en 4 o 5 regions sanitàries en les que es va veure pues, que hi havia un 54% aproximadament d'augment de la demanda. Sí que el tema de la crisi genera un augment del malestar. Després hi ha unes altres dades que jo crec que són també molt significatives, que parlen d'un augment d'una prevalença del 19% en quant a la depressió, en el que és atenció primària, és a dir, totes aquelles persones que arriben a atenció primària, ha augmentat un 19% la detecció de depressió, en ansietat un 8,4%, i en el que seria abús d'alcohol a vora del 5%. És a dir, el malestar general de la societat sí que fa que el nostre estat mental doncs, empitjori i requereixi de més atenció.
Per tant, en tot cas, encara seria un moment més en el que és més urgent incidir, sobretot en aspectes molt concrets de, i sembrar en aspectes molt concrets de la, del treball en salut mental, perquè no, el problema no sigui més gros d'aquí uns anys.
Evident. Sí, sí, exacte, Oriol. De fet, el doctor Moya, que, bueno, que va morir aquest, aquest estiu, però que era un senyor... Ai, perdó, sí, el doctor Closa, que va morir aquest estiu, que era el, era el president de la Fundació Catalana, bueno, el Congrés Català de Salut Mental. Uh-huh. En el cinquè congrés d'aquesta fundació, ell ja va dir unes paraules que a mi em van semblar molt interessants, que jo les vull reproduir d'alguna manera, que deia, de manera general, que si no invertim en aquests programes de prevenció, de prevenció cap a la salut mental, el que estarem fent és augmentar els psicofàrmacs i d'alguna manera tot això resultarà molt més car i empobrirà el que seria el tractament del pacient.
Tenim el perill de medicalitzar excessivament el pacient per no poder dedicar-li temps per parlar i per escoltar-lo.
I el que és important és que això, el que és important no, òbviament això és el més important, però fins i tot pensant en termes, és a dir, en un moment de crisi en què tothom pensem, home, clar, però hi ha diners o no hi ha diners, resulta també, diríem, hauria de resultar decisiu pensar que a mitjà termini serà més car prendre l'opció que estem, que s'està prenent ara de dir reduïm en salut mental, no? Que això, penso que també, pensat en termes econòmics, que no és el més important, però quan s'han de prendre decisions en base a l'economia, s'ha de poder tenir aquesta visió a mitjà o llarg plaç, imagino.
I sobretot situacions molt crítiques, no?, que s'estan veient en tema de menjadors infants, en temes de situacions familiars molt crítiques, que això fa un augment de lo que serien ítems estressors en la família que produeixen un malestar que aquest infant també està en un patint. Risc. I llavors això també cal veure que és una part molt important, la infància.
Tot i el que estem dient, també és veritat que el govern de la Generalitat està retallant una mica menys en salut mental que en d'altres coses. Vull dir que això també...
Vol dir que d'alguna, o sigui, d'alguna manera hi ha una... Percebeu vosaltres una sensibilitat en aquest sentit?
Reconeixen un retàs històric que fa que, clar, que si ens retallen a nosaltres no pot ser proporcional al que retallen a una altra cosa.
I estem en compte una miqueta que estem als arrets de la fila, però, clar, com estan sent moments molt d'usos per el que serien tots els sectors, tot i això, pues, no avancem tan ràpid com voldríem.
Com es voldria. Aquest dissabte, en tot cas, serà un dia per recordar, reivindicar tot això i per celebrar també junts doncs aquest dia, també d'una manera lúdica i festiva, podríem dir. I una de les accions que es faran serà, no ho dit, omplir les butxaques. Què vol dir això d'omplir les butxaques?
Això de la butxaca, malauradament, no té res a veure amb els diners de les butxaques.
O sigui, no anireu a omplir butxaques, aquell dia de diners, eh?
No, malauradament no. El que sí que nosaltres, quan vam fa uns mesos, que la Federació Salut Mental Catalunya va canviar de nom, abans ens dèiem d'una altra manera, i ara ens diríem Federació Salut Mental Catalunya, en aquell moment vam treure una cançó. Llavors, aquesta cançó parla d'unes butxaques, que suposo que després l'escoltarem, ja tindreu ocasió de sentir la lletra, però en tot cas sí que agafant la idea d'aquesta, de que tinc una butxaca plena d'idees, una altra plena de projectes, l'altra... A partir d'aquesta idea vam dir, doncs, omplim la butxaca de drets, enllaçant-lo amb el lema. I, per tant, el que farem serà posar una gran butxaca a l'escenari i tothom que vingui a participar de la festa del Dia Mundial de la Salut Mental podrà posar un dret a dins la butxaca. Un cop tinguem tots aquests drets, el que volem fer és, la setmana que ve, fer-los enviar als nostres parlamentaris perquè coneguin les nostres reivindicacions.
Doncs els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit al carrer i han començat a recopilar coses per posar a la butxaca. Us sembla que els escoltem?
Endavant.
Vinga, doncs.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué le diría a las autoridades para reclamar los derechos de las personas con problemas de salud mental?
Pues que invirtieran más atención, más dinero para que hubieran más recursos para estas personas.
Que pasan a visitar esos centros y vieran la falta que hace, por ejemplo.
Que tenga más paciencia para cuando hay algún problema o algún conflicto con esas personas, pues que los pueda escuchar y que pueda tener un poco más de picardía para poder solucionar los problemas que tengan estas personas.
Que consideren la problemática independientemente del contexto económico que estamos viviendo, que no miren hacia otro lado, y le dediquen el tiempo que de verdad se necesita. Para mí no es una problemática que me afecte directamente porque no tengo en mi entorno más directo personas con discapacidad o enfermedades mentales, pero evidentemente forman parte de nuestra sociedad y es una problemática que nos afecta a todos.
Que dieran más ayudas en medicamentos y en ayudas en general de poder tener más derechos como todas las personas. Que todos somos iguales y en cuestión de trabajo y en cuestión de todo.
Això és el que ens deien des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Voleu ressaltar alguna cosa que us ha semblat? Podem omplir les butxaques amb aquestes reivindicacions?
A mi hi ha una observació que jo crec que és la clau i és no deixar d'invertir en teràpia. Uh-huh. Perquè estàvem en un moment molt incipient de començar a tenir més assistència a nivell terapèutica i el fet de deixar això fa que finalment el que tu deies abans tot sigui molt més car d'alguna manera i no oblidar aquest aspecte que jo crec que és clau per la rehabilitació dels nostres pacients.
Ens parlaves, Elisenda, d'una cançó fa un moment. Explica'ns què és aquesta cançó, quin origen té.
Aquesta cançó la van crear, espera que...
Aquí tens la lletra.
La van crear l'Arnau Vilà i amb lletra de Josep Alcubé.
Sí?
I ens parla de que tinc una butxaca plena de records i a l'altra no hi caben les idees i les ganes. A partir d'això és quan neix la idea de la butxaca. I bueno, prefereixo quasi bé que l'escoltem i després potser la comentem per veure què cadascú interpreta d'aquesta cançó.
Anem a escoltar una cançó que ja podem avançar que el dissabte la cantarà una persona molt especial, no?
Doncs sí, li hem demanat a l'Àngels Gunyalons que la canti i vindrà dissabte a cantar-la per nosaltres.
Molt bé, ara la versió que escoltarem per això no és la de l'Àngels Gunyalons.
No.
Aquesta
no.
L'hem d'esperar dissabte. Doncs anem a escoltar la versió original d'aquest I sí.
I què sí.
Vinga.
I què si em desperto quan ja ha sortit el sol? I què si es patego els dits amb una cançó? I què si em vesteixo començant pels mitjons? I què si aplaudeixo un bon gol del rival? I què si a la mare encara li faig petons? I què si de mirar-te no en tindré mai prou? Tinc una butxaca tota plena de records. A l'altra no m'hi caben les idees i les ganes. Tinc una butxaca tota plena de records. Caminos nuevos. ¿Y qué si m'aixeco quan m'han entrebancat? ¿Y qué si em miro en passar pel mirall? ¿Y qué si amb el sucre faig molt bé el cafè? ¿Y qué si em pregunten i no sé el per què? La mare encara li faig petons. I què si de mirar-te no en tindré mai prou? Tinc una butxaca tota plena de records. A l'altra no m'hi caben les idees i les ganes. Tinc una butxaca tota plena de records i els cordons de les sabates per poder fer camins nous. Plena de records. L'altra no m'hi caben les idees i les ganes. Tinc una butxaca tota plena de records i els cordons de les sabates per poder fer camins nous.
De cap i de nou.
Escoltàvem aquest i què, sí, amb aquestes butxaques plenes avui, que en el de cap i de nou estem parlant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental i parlant o d'alguna manera intentant descobrir com podem potenciar accions alternatives que suposin una mirada diferent. Estava pensant Elisenda, Mònica i Susana, Jordi i Natàlia també, que esteu també aquí a la taula avui molt callats encara. Sí. Doncs ara començareu, no? Doncs que de seguida que pensem en omplir les butxaques, pensem s'han d'omplir de diners. Associem directament aquesta expressió omplir les butxaques i en canvi aquesta cançó ens porta justament una mirada diferent de dir, escolta, no només és de diners que s'han d'omplir les butxaques, sinó que potser hi ha altres, moltes altres coses, fins i tot més importants, que ens ajuden, com diu la cançó, a fer per poder fer camins nous, no? A obrir camins diferents. No sé si el Jordi i la Natàlia ens volen dir alguna cosa d'aquesta cançó. Què us ha semblat?
Doncs mira, jo escoltant-la he pensat que és un cant a ser diferent, no? A fer les coses diferent i de fet la reflexió que m'ha vingut és que les coses són d'una manera, però si mirem enrere i descobrirem segurament que havien sigut d'un altre anteriorment. Per tant, qualsevol moment és bo per fer un canvi, si és el que vols, no?
Per fer una acció alternativa.
Exacte.
Diferent.
Uh-huh. Jo no l'havia escoltat, té un ritme i enganxa molt, però el que enganxa és el seu missatge. Sobretot m'ha agradat en el món del creixement personal, de vegades fem dinàmiques de i què o i si, que sempre ens estem amoïnant,
no?
Imaginant sempre.
I si passés això?
I sempre estem. I és maco, per exemple, la frase i què si em pregunten i no sé el per què. Que sempre hem de respondre, sempre hem de saber, sempre hem de tenir la resposta a la mà. I què, si no?
O sigui, vol dir que si et preguntem aquest... segons què i no ho saps, ens diràs que no
mateix,
i ja està, tranquil·lament.
Molt bé. Sí, no? I què si no som famosos, i sí. Què si no som rics, i què?
I què si no tenim una llista preparada per endreçar la vida?
Bueno, això ja comença a ser un problema.
Això és més problema? Anem a la secció checklist?
De cap i de nou, el mètode checklist.
Mètode checklist, aquell que ens ajuda a endreçar les coses que hem de fer, posar ordre per poder anar més enllà. Vull una llista de què, Natàlia?
A veure, arran del que tu deies, semblaria que és una mica una contradicció, no? Fer una llista i fer les coses diferents. Però bueno, nosaltres amb el llibre i amb el mètode checklist hem dit des del primer moment que el fet que nosaltres proposem unes llistes fetes no vol dir que s'hagin de seguir. O sigui, el mètode checklist és simplement una metodologia de treball per poder fer les coses d'una manera més ràpida, sense oblidar, sense causar-te estrès, amb una previsió, fer una reflexió, una anàlisi, no? I a partir d'aquí treure unes conclusions que poses en una llista.
Endreçar la ment, que moltes vegades ens fa ballar tant al cap i ens fa pensar en el que havia de fer, el que no havia de fer, si m'he deixat, si no m'ho he deixat, endreçar-ho.
Exacte. O sigui, per això una llista no és que no és que et controli i et digui com has de fer les coses, et condicioni, t'obligui, sinó que nosaltres ho veiem com una manera d'alliberar-te i alleujar-hi les teves tasques, el cap, o sigui, ho veiem des d'aquest punt de vista positiu.
Molt bé, i avui ens portes una llista de...
A veure, bueno, com que en el llibre ja n'hi ha una de llista de la manera de ser creativa, que diríem que pot ser una manera de fer les coses diferents, no?, des de la creativitat, i podeu el llibre el podeu veure, hem buscat una llista que fa una mica de referència a les coses que de vegades s'associen, no? O sigui, aquestes associacions que, d'alguna manera, aquí diríem, podem canviar. Per exemple, associar coses a la felicitat. Doncs, bueno, hem trobat una llista d'un autor que es diu Mark Chernoff, que té un llibre que es titula 1000 petites coses que la gent feliç i amb èxit fa diferent, perquè d'alguna manera és això, o sigui, associem felicitat amb ser famós, ser guapo, tenir bon cos, ser intel·ligent, doncs no, en direm algunes.
Podem ser feliços sense les coses que ens diràs ara.
Exacte.
Vinga, anem a veure.
Podem ser feliços, per exemple, sense esperar que per aconseguir alguna cosa es donin unes circumstàncies ideals.
Molt important, això.
Molt important, perquè sempre pensem que si no tinc això, si no tinc això, no tinc això, no podré fer l'altre.
Seré feliç el dia que aconsegueixi, el dia que hagi arribat, el dia que això hagi pres forma, no?
Exacte. Aleshores, o sigui, aquestes circumstàncies ideals no existeixen, i per a la felicitat encara menys.
O aquella expressió que es diu ara és el moment, que sembla que ara ho saps perquè tot està rutllant, no? Mm-hmm. Qualsevol dia pot ser el moment.
Ara és el moment perquè és ara. És ara. No aquell moment especial, correcte, sinó és ara, ara, el present.
Exacte.
Vinga,
eh?
Una cosa per tant,
busca alguna cosa positiva del que vius cada dia i això ja és una circumstància ideal,
perfecte,
diria l'autor.
Molt bé, una altra cosa que per la qual no necessitem, una altra cosa que no necessitem per ser feliç.
No necessitem l'aprovació de tothom, eh? Abans ho parlàvem amb el Jordi, que de vegades tendim a esperar que tothom ens doni, ens feliciti, ens digui que sí a tot, que allò que volem fer és el que hem de fer.
El famós tu què creus?
Sí, i tu què creus, no? O sigui, el consentiment, el que pensen els altres, depenem molt del que pensen els altres, el criteri dels altres, i no, en tot cas, a veure, si no fas mal a ningú, o sigui, això no vol dir que visquis a la tuntum, no? Allò que es diu a la tuntum i vinga, el que em ve de gust, no? Portar la contrària per sistema, no. Viu la teva vida i la satisfacció te l'ha de donar, doncs, l'habilitat en decidir que el que et proposes és allò que vols aconseguir,
allò que realment
sigui
vols,
el que sigui.
En tot cas, pots demanar el parer de les altres persones, però no vol dir que necessitis la seva aprovació.
La seva aprovació,
no?
Exacte. Una cosa és l'opinió o quin criteri tens, demanar-ho a un expert, evidentment, rodejar-te de professionals, de la gent que té empatia i que et pot ajudar, però no dependre, està condicionat per l'aprovació.
Quan puguem, quan haguem ja tatxat aquestes dues coses de la llista, perquè dius, mira, això ja ho tinc, allò ja ho tinc incorporat, quina altra cosa hauríem de... no necessitem per ser feliç? Següent cosa de la llista.
A veure, ell em proposa unes quantes, però mira, per què no pensem en un passat perfecte? De vegades, o sigui, no deixis que les ombres del teu passat interfereixin en el teu present i el teu futur. Deixa el passat ser passat, perdona i avança. Aquestes són les paraules de l'autor, eh? Només pel fet que el passat no canvia o no va ser com tu esperaves, vol dir que el teu futur no pugui ser millor. Per tant, reconstrueixer, cada dia comença de nou.
De cap i de nou.
Sí,
cada dia comença de cap i de nou. Que molta gent diu, però per què es diu així aquest programa? Doncs per això, perquè cada dia podem començar de cap i de nou, podem recomençar cada dia.
I aquesta del passat jo crec que també és molt interessant, perquè en una situació com la que vivim en aquests moments, ens condicionen moltes coses del que hem fet, la nostra formació, no podem canviar-la, jo vaig treballar això, jo tenia aquest sou...
I sobretot el que no van fer, jo em trobo moltíssimes persones que es lamenten d'allò que no van fer.
Clar,
a vegades sí que és obvi, el que
són,
sí que
et retreus a tu mateix no haver fet...
I ara això,
no
el bé que em vindria,
I això realment ens marca molt, no?
Uh-huh. Un altre element, vinga, de la llista.
A veure, no esperis una vida sense preocupacions i sense estrès.
Impossible.
Aquí potser hi ha professionals més del tema, però l'autor proposa que els reptes fan la vida interessant i superar-los dona sentit a la vida. Per tant, no esperis que tot sigui perfecte i que mai tinguis cap contratemps, no? Fes el millor que saps i aprens, perquè si no disfrutes dels reptes no disfrutaràs de la vida. Aleshores, quan tens contratemps els has de, en tot cas, saber encarar.
Canviar-los la mirada, no?, d'alguna manera.
O acceptar, una mica també acceptar els errors, que t'equivoques, que necessites ajuda, que necessites una col·laboració, que no està tot a les teves mans, perquè un altre és aquest, tot el total control de la situació. No, no cal.
I aquesta paraula, la paraula d'acceptació, una mica tota aquesta llista tan interessant que ens portaves, recordem l'autor, Marc Txernoff, que és d'un llibre que es diu...
1000 petites coses que la gent feliç i amb èxit fa diferent.
1000 petites coses que la gent feliç i amb èxit fa diferent. I aquesta última, que totes jo t'anava a dir, fan molt de referència a allò de viure el present, no? Vull dir, situem-nos amb l'ara, no? I no ens deixem arrastrar per lo que no hi ha, sinó partim del que hi ha. I una de les... aquesta última cosa que ens deies, això de l'acceptació, és molt important aquí, no? De dir, bueno, doncs, em situo en el present, en el que hi ha i en el que no hi ha, i accepto això. No sé si això també han portat al camp de la salut mental, jo m'agradaria que la Susana ens ho comentés, si és un dels treballs, potser, pilars, el fet d'aquesta acceptació d'una realitat que a vegades ens toca viure i que no ens agrada.
Sí, en principio...
Acosta't al micro, Susana. Vinga.
En principio, esta es la idea por la que las asociaciones se fundan, ¿no? Porque, bueno, cuando no se llega a conseguir lo ideal, el ideal que todos nos habíamos formado, uno tiene que coger y aceptar una nueva vida, una nueva bueno, una nueva situación con respecto al familiar que tiene un trastorno mental. Entonces, bueno, en principio todo se te viene abajo y hay que volver a reinventarte y aceptar la situación y buscar recursos nuevos y diferentes. De ahí las asociaciones, lo que intentamos es a las familias, bueno, las familias que vienen explicando un poco su situación y que vienen muy perdidas al principio, es darles las herramientas suficientes para poder entender lo que está pasando y vivir, hacer un cambio y vivir de otra forma. O sea, no quedarse ahí estancado en todo lo que han perdido, sino en cómo pueden cambiar y cómo pueden volver a tener otras ilusiones y otra forma de vida.
O buscar sea, alguna manera, alternatives potser
diferent,
Vosaltres a ACFEM participes o treballes amb dues entitats, per un costat l'associació ACFEM de Mataró i per l'altre costat ets presidenta de la de Salut Mental Mataró Maresme. ACFEM en concret, us definiu una associació per la cura del cuidador.
Sí.
Què vol dir això?
Bien, en primer lugar quiero solamente aclarar un pequeño inciso. Yo Venga. Soy familiar.
Perdón, es una persona
o sea, que, es algo que yo no es... lo vivo en primera persona.
Perfecto.
Entonces,
encara dona més valor al testimoni que ens expliques, bueno, perquè hi ha una part professional però hi ha una part de vivència directa.
Sobre todo, la intención de montar esta asociación fue debido a cómo me sentí yo hace pues 20 años, ¿no? Cuando no encontré dónde ir y qué hacer y qué... Entonces, bueno, la idea era, sobre todo... porque sí que hay otras asociaciones que se dedican a la persona que sufre el trastorno, pero el cuidador es siempre el gran olvidado, cuando en salud mental el cuidador es fundamental.
Seguro.
Porque hay muy pocos recursos y al final es el que acaba haciéndose cargo en casa o ayudando o intentando salir adelante. Cuidador no me refiero solamente a la familia, muchas veces también son los amigos, ¿eh? Los amigos que se preservan, los amigos que ayudan, que salen con el enfermo y que no lo abandonan, ese también es cuidador y muchas veces también necesita estar informado, pues bueno, de qué es exactamente el trastorno, el trastorno que pueda sufrir su amigo, cómo actuar en un momento determinado y bueno, eso es un poco la información que desde nuestra asociación queremos dar. La información, el apoyo y sobre todo también el refuerzo, el recargar un poco las pilas, dándote cuenta de que no estás solo, de que hay mucha más gente como tú que está pasando por lo mismo y que tienes un lugar donde poder acudir, entre otras cosas también para hacer otras actividades que no sean solamente la de estar cuidando, ¿no? Sino de reforzarte y hacer actividades que te llenen un poco el día a día. Esto por un lado, por otro también ofrecemos un servicio de 24 horas todos los días del año. 24 horas al día todos los días del año.
Faig així amb la mà que dic Déu-n'hi-do per una entitat
la idea,
que no és molt
que
gran tampoc.
Estamos en ello, es que cada día haya una persona de la asociación que esté de guardia, por así decirlo, y que si alguien necesita de ayuda o de que en un momento dado a la noche o el domingo ocurre algo y hay que ir a un servicio de urgencias o hay que hacer algo y no sabes qué hacer, haya un teléfono donde alguien que está pasando por lo mismo que tú, que ha pasado anteriormente, sepa darte una respuesta. Por eso lo de las 24 horas, porque en principio, bueno, las enfermedades de los trastornos mentales no tienen un horario de 5 a 6 ni de 4. Entonces, creo que nuestra asociación como cuidadores es darle al cuidador la tranquil·litat de que en un moment dado alguien le puede echar una mano.
Vosaltres vau néixer el 2011, tinc entès. Què és el més satisfactori que heu aconseguit en aquests 2-3 anys de recorregut? De quines coses dius, ostres, mira, això realment n'estem satisfets?
Bueno, yo hay dos cosas...
Malgrat tota la feina que sempre
sí,
hi ha per
mucho,
fer, que imagino
mucho,
que no s'arriba mai, és una checklist que no s'acaba mai.
No,
eh?
Nunca. Pero bueno, sobre todo yo personalmente estoy satisfecha primero porque... Sin quererlo, resulta que al no tener medios para buscar un despacho a nivel privado, nos pusimos a trabajar en los centros cívicos, en las asociaciones de los centros cívicos de Mataró, en este caso. Y esto ha resultado ser fantástico, porque compartimos con otras entidades que hacen otras actividades y entonces nos visualizamos la salud mental como algo que es cosa de todos, no como no estamos en un gueto, donde en un hospital donde nadie accede. Entonces aquí se ve exactamente cada vez que hacemos una actividad o que hacemos algo, todas las demás entidades lo ven y preguntan y vienen y hablamos y normalizas un poco la situación de lo que es la salud mental, que siempre ha sido el gran olvidado, el gran escondido, y eso se logra estando pues con otras entidades y otras cosas. Eso para mí en cierto modo es satisfactorio.
No sé si percebeu també tot el tema, tota la estigmatització històrica que ha tingut la malaltia mental. Hi ha un avanç per això, es van fent passos que tot això d'alguna manera vosaltres des de les entitats percebeu hi ha una millora en aquest sentit?
A Ràdio Esteli, ràdio.
Jo diria que sí, que hi ha un petit avenç. No és un gran avenç, però és un petit avenç. A poc a poc les persones afectades van tenint més veu. Jo quan vaig començar a treballar en temes de salut mental, ara fa 7 anys, em trucaven als mitjans de comunicació i em deien vull un professional que m'expliqui... I els diria, home, també t'ho pot explicar una persona en primera persona. I, bueno, i al cap d'uns anys ara em truquen i em diuen vull un testimoni en primera persona que m'expliqui. Vull dir que sí, que hi ha passat coses.
Feu un projecte en aquesta línia, vosaltres, des de Salut Mental Catalunya, obertament, crec, que es treballa amb aquesta
obertament
línia?
Obertament és una campanya de lluita contra l'estigma en salut mental que va néixer a iniciativa de la Federació Salut Mental Catalunya, però que inclou també altres agents socials de la salut mental del país. És un projecte que s'inspira en projectes europeus que ja fa anys que funcionen i que tenen doncs, resultats contrastats, diguem, que sí que realment aquestes campanyes fan disminuir l'estigma de la població en general. Tot i que ha estat superdemostrat que l'estigma no es radica amb campanyes i amb banderoles pel carrer, per dir-ho així, no? I amb campanyes mediàtiques, sinó que realment el que funciona és el contacte amb la persona afectada. Si tu tens un amic que té un trastorn mental, que el coneixes i vas a prendre alguna cosa amb ell i t'ho explica i es normalitza, a partir d'aquell moment trenquen les teves barreres.
Mira, jo volia preguntar una cosa arran d'això.
Digues, Natàlia.
Si amb aquestes associacions, això de l'assistència, diríem, als malalts, teniu algun programa de voluntariat que gent del carrer pugui fer algun servei d'ajut amb malalts, una mica per el que tu deies dels programes aquests de a casa, bueno, no sé com has dit
aquest
que es deia.
Aquest que dèiem abans era un programa que ofereix la Generalitat, no? L'ICAS. Però realment sí que és un tema que algunes associacions ja estan tenint voluntaris que van directament a l'associació, però des de la federació sí que s'està treballant en un programa de voluntariat que es vol també fer per poder tenir voluntaris directament a la federació, tot i que algunes associacions de les 64 que estan federades sí que tenen ja voluntaris directament.
Però una cosa és tenir voluntaris per fer feines diverses i l'altra és per atendre les persones amb problemes de salut mental.
Per atendre, jo deia, per atendre.
Per atendre... Nosaltres apostem per la professionalitat perquè són coses que no són fàcils i qualsevol, per molta voluntat que tingui, tampoc no sabrà gestionar, depèn de quines
situacions. S'ha de poder fer amb uns criteris, no?
Bueno, i de vegades sí que hi ha voluntaris, el que deia l'Elisita, però a nivell professional. Per exemple, a Tàrrega hi ha un projecte que és d'atenció a domicili que està funcionant amb voluntaris, però que són educadors socials o que són psicòlegs.
Avui al de Cap i Nou estem parlant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental que tindrà, és demà, el dia en si és demà, dissabte tindrà lloc aquesta celebració a Vilanova i la Geltrú. Ara estem també, abans d'acabar el programa, volem que ens expliqueu en què consistirà aquesta, més informació d'en què consistirà aquesta celebració, però abans donem la paraula al Jordi perquè com a bon coach donem paraula de coach. Jordi, digue'ns. No hi ha indicatiu encara, com que és nova, secció nova encara no. Digues.
Ja arribarà, ja, si no ja la faré jo. Mira, quan em vas plantejar el programa i com una sèrie de preguntes i una era com mirar les coses diferents per a trobar sortides diferents, màgia no es pot fer, això és cert, però sempre s'ha mogut una petita reflexió que és un exemple que sovint ho podríem tenir molt proper. Una pel·lícula de terror. Estem al cinema i dues persones estan al costat. Una menja crispetes, mira l'escena de terror, fins i tot se'n pot riure i ho està passant com bé, podríem dir. I la del costat fa aquella típica imatge de tapar-se els ulls amb les dues mans. Estem davant la mateixa imatge? Correcte, però estem amb dues mirades diferents, vale? En el món del creixement personal, la mirada, almenys jo particularment, li diré actitud personal. I quines són les eines... Jo m'he pensat, quines són les eines que ens poden apropar a tenir una actitud per on la gent veu dificultat, veure l'oportunitat? I m'han sortit 5 paraules. Podríem fer com una altra
checklist, llista.
Checklist Vinga. Dintre del món del coaching.
Vinga.
La primera és l'atreviment. L'atreviment per ser diferent, per no fer el que tothom està fent, quan les coses van cap a una direcció, a anar a l'altra direcció, és quan justament pots créixer també, quan no estàs sotmès al ritme o allò que t'està marcant la societat, la cultura. Podríem dir que ets com un lluitador. L'atreviment és un lluitador personal. Uh-huh. La segona és convicció. Una persona que no té convicció, és a dir, que no creu o estima allò que està apostant, allò que està sentint. Aquella crida, per exemple, la Susana, a l'hora de fer l'associació el 2011, una crida, no?, de fer aquest reagrupament de persones, si no tens la convicció, és molt difícil tenir una actitud pel canvi. Recordem-nos que el coaching, una de les grans paraules que sempre està a l'aire és el canvi.
Canvi,
el canvi,
canvi,
no?
Canvi.
Després, van sortint paraules que ja han sortit a la taula, Repte i oportunitat. És a dir, la dificultat en qualsevol àmbit de la vida existeix. Això que deia la Natàlia de viure una vida sense dificultats és utòpic, perquè sempre n'hi haurà. Fins i tot dins de la felicitat, per exemple, gaudir d'un fill, l'experiència de ser mare, deu ser de les felicitats número 1 del món, però fa mal, també hi ha un dolor, és a dir, hi ha com una mena, físic ni que sigui, hi ha una mena sempre de dualitat entre el repte, l'oportunitat i la dificultat. Només cal girar la cara de la moneda, sempre veure quina cara vols o desitges.
Posar l'atenció.
Posar l'atenció, sempre ens hem dit això. El quart aspecte, el desig de fer-ho, que és el que normalment la gent parla com a motivació, tenir motius. Quan una persona sent el desig de sentir la crida d'una actitud per fer alguna cosa, és quan es mou. És molt difícil anar al gimnàs si no et mou anar al gimnàs. És per obligació. Si és perquè ve l'operació en biquini o si és perquè ve l'operació en torrons, que dintre de poc ja s'anomenarà així, és molt difícil que si no neix de tu, hi vagis. I l'última, que això sí que costa moltes vegades a moltes persones que jo m'he topat, aquesta paraula, creativitat. És supersenzilla. La creativitat, en moments de crisi, és justament una de les paraules que més pot arribar a apropar-te a l'èxit o a on sigui. Però no tothom neix amb creativitat o no tothom fomenta la creativitat que s'hi té. Per tant, també cal saber ajudar. ¿Vale? I una petita reflexió vers aquestes cinc paraules, que jo també estava d'acord amb la Natàlia, no cal recolzament. ¿Vale? Quan una persona viu i té una mirada diferent i vol una sortida diferent, no cal aquell escalfor que et dona la gent. Oriol, fes-ho! No cal sentir un fes-ho. La principal motivació l'has de tenir dins teu.
O sigui, cal sentir-ho dintre. No cal sentir-ho amb una veu externa, sinó cal sentir-ho dintre.
Havia posat com canvi no es fa des de l'observació dels límits, sinó des de l'observació de les ganes per atrevir-te.
És interessant això de fomentar la creativitat, que, bueno, com he dit, també teníem la llista alternativa que parlava de la creativitat. I ho dèiem a l'entrada del programa, que tendim a homogeneitzar. L'educació avui en dia és molt homogènia i s'intenta que tothom sigui igual, que tothom pensi el mateix, que tothom faci el mateix de les mateixes maneres. O sigui, ja a les escoles, el fet que surti un nen que sigui un bolet verd és com s'ha de...
I fins i tot, no?, un treball que has de presentar, hi ha una pauta molt,
hi ha unes
molt fixada.
I això és, jo crec que és molt dolent.
Natàlia,
molt.
Ens prepares per abans d'acabar cinc coses que podem fer, una llista de cinc coses que podem fer per ser més creatius?
Molt bé.
Vinga. Va, posa-t'hi.
M'hi poso.
T'hi poses. Susana, alguna altra cosa que vulguis ressaltar d'aquest treball que heu fet a MACFEM?
Bueno,
ens parlaves d'aquest treball fet, o sigui, el fet d'estar inclosos dintre d'un centre cívic i, per tant, amb interacció que facilita també aquest acostament a la resta de la gent i que la gent pugui també conèixer i estar pròxims a persones que tenen una particularitat i estar, no?
Bueno, una de las cosas que también desde el mes de mayo hemos hecho ha sido en Mataró, hacía 30 años que hay una asociación también de salud mental. Nos hemos unido para trabajar conjuntamente porque creemos que, bueno, ayudándonos con los recursos y con toda la experiencia que cada uno puede aportar, será mucho más fácil conseguir nuestros propósitos, trabajando juntos en la misma causa, en definitiva. Entonces, cooperamos con la entidad y cooperamos con otras entidades de todo el Maresme.
Jo no sé si això coincideix una mica amb una alternativa que s'està, doncs, cada vegada veient més, és a dir, a falta de recursos econòmics, cada vegada més, doncs, la ciutadania està organitzant també els seus recursos humans, podríem dir. Sí. No sé si ho percebeu també des de la Federació, Elisenda.
Des de la Federació, justament, el que estem fent és fomentar que moltes entitats facin, com ha passat a la Maresma, perquè és un tema de recursos, és molt més econòmic, no?, tenir poques seus, diguem, i que siguin més grosses. I el que estem fomentant és les coordinadores territorials. Llavors, per territoris, moltes vegades, clar, són molt grans i que estan molt dispersos, doncs hem creat una coordinadora a Lleida, que aglutina doncs, moltes entitats de les Terres de Lleida. Hem creat la coordinadora de les Terres de l'Ebre, una altra a Tarragona, al Vallès. Estem intentant que totes elles cooperin en projectes conjunts que al final ens interessen a tots. I el mateix territori té unes necessitats moltes vegades similars.
I segurament és un enriquiment mutu també que ajuda a sortir a vegades potser d'aquest dia a dia de cada organització també, no?
Clar, a vegades, si una entitat és molt local, doncs es queda amb els seus problemes del dia a dia i si això, si té una mirada més comarcal o més d'un àmbit més gran, és millor per tots.
Elisenda, què tindrem aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú?
Doncs al Parc de Riba-roges, que és un parc que està tocant a la zona marítima, al costat de la platja, tindrem d'11 a 12 diverses activitats per animar la festa i fer arribar la gent a Vilanova. Hi haurà els falcons de Vilanova, hi haurà un trenet que volta pel parc també.
Falcons de debò, eh? No són falcons de aus o no?
Els falcons són com una mena de castellers.
Ah, són castellers.
No ho he dit.
Com que són poc famosos.
Ho retallem. Ai, no, que és en directe, no podem retallar. Vinga.
La gent podrà participar a l'activitat de les butxaques que comentàvem abans i també tindrem una batucada. Tot això entre 11 i 12. I a les 12 és quan hi haurà una mica l'acte central. Tindrem el Toni Albà, que ens farà de conductor i de mestre de cerimònies del programa.
Mestre de cerimònies de luxe, eh?
De luxe absolut.
Caram, tu.
Tindrem el lector
Sergi... Sa majestat, Toni Albà.
Exacte.
Sí, el
reial. Vindrà de Toni Albà. Tindrem l'actor Sergi López, que ens llegirà el manifest, també.
També de luxe. També de luxe. No us esteu de res, eh?
No estem de res. I després vindran les autoritats a fer uns petits parlaments, entre els quals tampoc ens estem de res, tindrem el president Mas.
I l'alcaldessa de Vilanova. Molt bé,
l'alcaldessa de Vilanova.
Però també el president, carai. Sí. Aneu forts.
I aquest any, sí. I després de tot això, doncs, l'Àngels Gunyalons ens cantarà la cançó que acabem de sentir, amb coreografia que també pròpia i amb el seu cor, etcètera, etcètera.
Tampoc no us esteu de res. Trobo que aquest any esteu...
Hi ha atreviment, hi ha convicció.
Heu pogut omplir les butxaques de gent col·laboradora, òbviament, sí, desinteressadament.
L'associació de Vilanova, que és l'associació del Garraf, vaja, que és de tota la comarca, ha posat tota la carn i l'assador, per dir-ho d'una manera, a fam, i ens estem organitzant l'acte conjuntament i s'han posat, no només ells, sinó tota la comarca i l'Ajuntament especialment, ens ha posat una catifa vermella i hem pogut fer una celebració per tot l'alto.
I de per dinar, què hi haurà per dinar?
Xatonada, evidentment.
Home! Bona.
I acabareu amb música.
Sí, hi haurà una coral d'allà de la ciutat i country, una mica per animar al final de festa i ja està.
Això serà aquest dissabte vinent a Vilanova i la Geltrú. Comença a les 11, quarts d'11 a les 11 i fins a les 4, quarts de 5 de la tarda. I està convidat tothom?
Tothom, i tant, que no hi falti ningú.
S'ha d'apuntar abans o no? Senzillament anar i participar de la festa.
Sí, el dinar sí que s'havia d'apuntar, però ara ja no hi tenim temps.
Ja està.
Que vingui qui vulgui.
Espontanis s'accepten tots.
I tant.
Molt bé, doncs això serà dissabte, 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Abans d'acabar tenim, a veure, una llista que ens ha promès la Natàlia. Vinga, Natàlia. Una llista per ser més creatius, per tenir aquesta mirada alternativa davant la crisi i davant del que sigui.
A veure què us sembla. Escoltar música diferent de l'habitual. Música o lectura...
És a dir, fer una cosa d'aquelles que fem potser conscientment, però fer-la diferent. Buscar allò de dir, em busco una cançó nova que no he escoltat mai, no? Llegeixo una cosa nova...
No, a mi no m'agrada l'òpera. Home, quantes vegades n'has escoltat? Doncs vinga.
Va, 3 minuts, que tampoc no comprometa res, i ja comencem a exercitar el mirar diferent. Què més?
Envoltar-se de gent creativa. A vegades tendim a pensar que, oi no, aquest és un estrafalari, és un estrany, que extravagant... Home, doncs deixa't veure què passa, no? Per ser una mica diferent del que ets habitual.
Podríem dir creativa o diferent, no? Fins i tot això, que gent que ens pot aportar una particularitat diferent del que nosaltres estem potser acostumats o de l'entorn en el que ens movem habitualment.
Sí. Permet-te't cometre errors. O sigui, el que dèiem abans, si t'equivoques... Escolta, doncs, perfecte, no? Vull dir...
Però qui no s'arrisca...
No pisca, no?
Per tant, si no ens arrisquem d'alguna manera, encara que ens puguem equivocar, és impossible descobrir coses noves, és impossible provar noves vies, trobar alternatives.
Exacte. Trencar regles. trencar regles. Amb ciència, si no trenquessin regles, estaríem encara a l'edat de les cavernes. O sigui, fins i tot els científics han de trencar regles per aconseguir una fórmula nova.
Per tant,
és un bon exemple.
És un exemple demostrat científicament.
Exacte. Doncs,
i ja està?
Bueno, si en voleu més...
Va, una última, va, vale, la propina. Va,
doncs, si tens una idea, escriu-la de seguida.
Això que del de l'escriure, que aquí ho diem molt en aquest programa. Si hi ha alguna cosa, de seguida escriure.
Mira com apunten, eh?
No sé si afegiríeu alguna cosa vosaltres per ser creatius.
A mi em semblen molt adients i molt trencadores, eh? Jo aplicaré alguna d'aquestes.
Sí? I no ens en proposes alguna?
Doncs no sé, a mi m'ha semblat molt interessant això d'anar amb algú que no vas mai, perquè és diferent. Això enriqueix molt, no? I potser també, no sé, afegir-ne alguna. Doncs fer una cosa que no fas mai dintre de lo que enumeraves, fer alguna cosa que no fas mai. Per exemple, agafar uns patins i anar-te a patinar.
I, per exemple, si no has anat mai a la jornada que prepara la Salut Mental de Catalunya cada any per aquestes dates, si no hi has anat mai, doncs, escolta, aquest any vés a Vilanova i de la Geltrú el dissabte i ja veuràs que fantàstic.
Que a més amb tren és molt fàcil d'arribar i... Us serà molt senzill arribar.
I participareu vosaltres activament, sí. A Susana, des de la vostra entitat?
Sí, nosotros hemos, con otra entidad de Mataró Norte, hemos pagado un autobús para la gente de Mataró que quiera ir, es gratuito, y a las 8 de la mañana nos esperamos todos en la Plaza de las Teresas gratuitamente, se pueden llevar su bocadillo y pasar el día con nosotros.
Elisenda, algun telèfon o alguna web, així ràpidament, per algú que vulgui contactar amb Salut Mental Catalunya, arrel de tot el que hem parlat avui, per el que sigui?
Salutmental.org.
Més fàcil impossible, eh? Web, salutmental.org. Recapitulem, Jordi, avui ens havíem preguntat... A veure, en tinc la pregunta d'avui. Com potenciar accions alternatives? Ràpidament, n'hem tret això.
Mira, sensibilitzar i apropar el ciutadà, reivindicar que ens escoltin, trepitjar les línies vermelles, o més ben dit, més que trepitjar, fomentar la llibertat, dignitat i respecte de totes les persones, optimitzar recursos i coordinar equips. Moments difícils? Sí, però amb una bona inversió on cal, es poden aconseguir bons resultats. El camí ja ha començat fa temps, només cal anar avançant en la fila per treure el cap. I tots hem de participar per treure el cap. Reinventem-nos.
Elisenda Ferrer, Mònica Carrilero, de Federació Salut Mental Catalunya, Susana Plasencia, d'ACFEM i Salut Mental Mataró, moltes gràcies per haver estat aquí. Dimecres vinent, a les 3 de la tarda, tornarem a ser aquí. Adéu-siau a tots. Són les